camins.
La nostra banda, el nostre equip, queda avui una mica alterat. No us heu confós, eh? Això és Camins. Per una petita indisposició del presentador, del Rafa, que esperem que sigui breu, avui el substitueix un bon amic del programa, qui us parla, l'Ignasi. En la vida de la redacció s'ha produït aquest migdia una situació inesperada, no desitjada, per la qual no perdem l'esperança, tampoc. El nostre estimat Rafa ha vingut i quan el saludàvem des de la normalitat de cada dia ens ha dit que es trobava malament i que havia passat mala nit amb problemes digestius. I després de parlar amb els nostres capos, ha anat al metge i resulta que té allò que diuen un virus digestiu, d'aquests que són superables en pocs dies, amb repòs i, com dèiem, fent bondat amb el menjar, però sobretot amb esperança. Aquí estic, Rafa, per substituir-te, i sobretot aquí tens la banda de Camins per fer el programa avui amb la màxima normalitat possible. Una abraçada, Rafa, t'estimem i sobretot esperem recuperar-te molt aviat, si pot ser, aquesta mateixa setmana. Hey, hey, hey! És Camins, no és sense distància. Bona vesprada, amics i amigues, d'aquest dimarts 21 de febrer del 2023. Dia 1 després de rebre en aquest estudi el nostre cap de continguts, el Pau Massip. El Pau va venir a substituir el gran Pol Marçà i déu-n'hi-do com el va substituir. Es va posar perfectament el vestit de hater i ens va pentinar el programa de dalt a baix. Van rebre de valent el Salvador Aragonès i el mateix Rafa. Es va atrevir una mica amb el TH, fins i tot es va atrevir a opinar dels meus tàpers ecològics. Sí, sí, vaig sortir jo també. Ja ho vaig sentir, ja, no us penseu que no. Abans de la tutoria del Pau Massip, com cada dilluns, vam treure a lluir la nostra vocació esportiva desacomplexadament. Vocació esportiva amb Jacinto Elá, el futbolista pobre, va parlar del que havia estat la jornada de Lliga. Estava contentíssim el Jacinto amb la victòria en l'últim minut de l'Espanyol. També ens va informar els culers que estàvem virtualment eliminats de l'Europa League, diu que us podeu estalviar el patiment de veure el partit de tornada perquè no hi ha res a fer. Paraules seves, una altra cosa, el que acabi passant aquesta setmana. Si voleu recuperar els nostres continguts, podeu trobar-ho tot en els nostres comptes de Twitter i d'Instagram, pilotats per la Maria José Mendoza, la gran Mariajo. Recordeu, ens podeu trobar al Twitter, Camins Estel, i a Instagram, Camins Estel, i en directe a l'aplicació Ràdio Estel Oficial, que des de fa uns dies té una nova pestanya, la del Més Estel. Us ho recordem, aquest nou canal que la casa us ofereix amb 24 hores de música sense parar. Avui dimarts, segon dia post-carnaval, vigília també del dimecres de cendra. A la redacció la gent ja comença a agafar bon color i fa més bona cara. La banda de Camins en peu, malgrat les baixes, tenim preparada una nova Macedònia, com cada nit. Avui, periodisme, feminisme i economia. Abans que res, com sempre, l'actualitat de la mà de la Carla Buigas i la Júlia Julve. Després, Gemma Herrero, periodista, feminista i escriptora, ens visitarà en directe i parlarem amb ella de totes les seves dimensions professionals. Però sobretot parlarem d'un tema social preocupant, que és el ciberassetjament que reben les dones a les xarxes, i acabarem amb Economia en Valors, en la seva versió Rosario Santa Maria, la dels dimarts. Amb la Rosario repassarem les notícies econòmiques de la setmana i parlarem del món de la publicitat amb Richard Wakefield, que és CEO, i Laura Bufill, coordinadora de Publicitarios Implicados. Això és la ràdio nocturna de la casa, des d'ara i fins a les 9 del vespre. Actualitat, periodisme, denúncia social, economia i publicitat pura Macedònia. La banda de Camins no es rendeix. Avui fent una abraçada especial al Rafa, des d'aquí, des de Ràdio Estel.
Amb Ignasi Miranda, Camins.
Camins,
el magazín del vespre a Ràdio Estel.
Goes.
El 23 de gener passat, el Parlament de Catalunya celebrava un acte amb aquest nom, Ciberassetjament a les dones periodistes, una violència creixent. Va ser un acte organitzat per l'Associació de Periodistes Parlamentaris Col·lectiu Ciutadella amb el suport de les principals associacions periodístiques del país, com ara el Sindicat de Periodistes de Catalunya, el Col·legi de Periodistes, el Grup de Periodistes Ramon Bernils i el col·lectiu On són les dones, entre d'altres. A l'acte i també en el manifest, que signen conjuntament les professionals de la informació, denuncien els atacs que reben a les xarxes organitzats i amb objectius polítics. Saludem Gemma Herrero, que ens acompanya en directe a l'estudi de Ràdio Estel. Bon vespre, benvinguda.
Hola, què tal? Moltes gràcies.
Gràcies a tu per haver vingut. La Gemma és periodista, la podeu trobar, amics i oients, en molts mitjans, per exemple, al Diari Ara, a la revista Jot Down, a RAC1, al Tot Costa de Catalunya Ràdio i un llarg etcètera. També, com qualsevol periodista d'aquesta generació, a Twitter i en altres xarxes socials. Gemma, la violència a les xarxes és organitzada i amb objectius polítics?
A vegades sí, passa, i a les dones ens acosan especialment. Hi ha estudis, com un de la UNESCO, que diuen que és del 73% de les dones que han patit la violència, el ciberacoso en redes. Sí, passa, i moltes vegades no és una casualitat, no és un senyor ni un adolescent a la seva casa con un sillón gran. No, estan organitzats.
Déu-n'hi-do.
Estan coordinats i organitzats.
En el que és ara la societat de la informació, l'era digital, aquest món tan intercomunicat que tenim, no hauria d'estar una mica més superat? Potser del tot és difícil, però que gairebé 3 de cada 4 dones, a més són dades de la UNESCO, hagin patit en l'àmbit del periodisme aquest tipus de violència quan les informacions que publicaven resultaven incòmodes, és greu, no?
Bueno, és un reflejo más de lo que ens passa a la societat. És a dir, si en totes les encuestes surt que les dones patim violència, en les redes és un joc més. Y a mes a las redes cuenta con la con el anonimato.
Uh-huh. I a banda del que representa contra les dones, que sempre és injust, és també potser, Gemma, una manera de desacreditar la veracitat i el rigor de la informació?
Totalment. Tiene varios efectos y uno de ellos es este, que no solamente atenta hacia nosotras, sino que es una manera también de intentar silenciar informaciones u opiniones que se consideran incómodas. Atentan al derecho a la información totalmente, sí, sí. Uh-huh.
És un percentatge altíssim i sorprenent pels qui no vivim de ple en aquest món. Potser aquest és un dels problemes també, la manca de coneixement de la realitat.
Bueno, és que en això del ciberacoso hay una normalización de esa violencia. No es considera violencia hacia las donas. Hablo de las donas porque hay ciberacoso hacia tothom, pero, o sea, hacia tothom que tiene un espai o que ocupa un espai públic. Pero precisamente las donas, cuando tenim aquest espai públic, los insultos, los menosprecios, el acoso va dirigido precisamente por al fet de ser dones. En qui t'has anat al llit, qui és el teu marit, estàs en el lloc que estàs perquè has fet favors sexuals o perquè alguien t'està enxufando, no perquè te lo merezcas, no perquè tengas conocimientos ni capacidades. I esa clase de violència està muy normalizada. Te dicen aquello de no lo mires, no, tampoco es para tanto. El foco no puede estar posat en cómo a mí me afecta o a las donas se nos afecta cuando pasa, sino en la violencia en sí. No es que yo me lo tome, no es que yo tenga la piel fina ni sea una celga, sino que es violencia. Lo raro seria que no m'afectasse, perquè no soy un cíborg.
Les més afectades són les dones que patiu aquesta violència a les xarxes, aquest ciberassetjament, però clar, és un problema de tota la societat. I això és
un problema d'educació, això per començar.
Sí,
és un problema d'educació.
Problema educatiu, però de tothom. Ens l'hauríem de considerar nostre els qui no patim, o les dones, que potser n'hi ha també, que no pateixen aquest ciberassetjament.
Bueno, es tracta d'escoltar, és a dir, que quan una dona et diu que lo està patint, no menospreciar su su testimonio, que es algo que nos pasa, ya digo que es que como nos pasa en todo, pues en esto también.
Claro,
es claro. No menospreciar su testimonio. Uh-huh. Hay una frase que es lo de que las donas no somos testigos fiables de nuestras propias vidas y esto se tiene que acabar. Si yo digo que me está pasando, me está pasando.
Uh-huh. Les xarxes socials són una eina que s'ha convertit en imprescindible dins del periodisme i sobretot per periodistes autònomes que s'han de mantenir visibles i connectades a la resta del sector. Potser també hi ha maneres de deixar de rebre aquestes pràctiques i algun
que la gent que la gent s'eduque.
Sí, sí.
Que la manera és sí, sí. Aquesta, esta i la de denunciar-lo, claro, quan et passa, perquè que altra cosa es pot fer?
Clar,
si és
clar.
Que no, jo no puc fer
sí,
una
no,
altra cosa. Jo m'expresso en les redes perquè és un espai públic i el que no pot ser és que jo no pugui ocupar un espai públic perquè hi ha misògins i machistes.
Sens dubte. En nego. Avui parlem amb Gemma Herrero, que bé, parla avui de ciberassetjament.
Eso sí, una cosa, no m'estranya que hi hagi mujeres que se vayan, que borren sus cuentas o que limiten sus apariciones.
Claro.
Porque, insisto, que afecta. Y te afecta...
És un tema de salut, ja, no?
Totalmente.
Clar. Tu has plantejat alguna vegada fer-ho, deixar les xarxes socials?
No exactament, porque, com tu has dit, jo soy freelance, soy autònoma, i per la meva situació professional, jo necessito estar en les redes. I també com un acte polític, és a dir... és un espai públic on jo tinc dret a estar i a ser,
sí,
i a expressar-me.
En el camp polític, social, econòmic, religiós...
No, però sí que he escrito menos. Antes me expressava con mucha más libertad y bueno, ha habido momentos en que no. Tanto.
Per tant, és un dels mals que t'ha fet aquesta trista realitat.
Sí, l'autocensura.
No? Clar.
L'autocensura.
Clar. Sí. És una manera de patir aquest ciberassetjament. Bé, són actituds que malauradament es perpetuen de manera alarmant, ho veiem a les xarxes. Fora de les xarxes, en el dia a dia d'una periodista, amb la convivència amb altres homes i dones periodistes, amb les opinions que arriben pel carrer o altres canals, les crítiques a la premsa, diries que el problema és igualment escandalós, el problema del ciberassetjament?
Bueno, el problema del ciberacoso es que es en las redes. Fuera de las redes, el problema del machismo es gravísimo.
Clar, estem parlant d'un problema social molt més profund, sense dubte.
Como vemos en tantas y tantos datos y en los datos que nos informan de que hay datos que no se están recogiendo porque ni siquiera los contamos. Y en este darse cuenta y en este visibilizar y poner el foco en violencias, en diferentes violencias que recibimos las donas, uno de esas violencias... és per les redes.
Uh-huh. Gemma Herrero, que ens acompanya avui, es dedica al periodisme esportiu. En aquest sector, podem dir que tens la sensació que és el pitjor en aquesta mala pràctica?
No sé si és el pitjor, perquè no he estat en tots els demás, però sí que és uno en los que se visibilitza més, perquè és un sector que aún està muy masculinizado. És un entorn... súper masculinizado el de deportes.
Uh-huh.
Con lo cual, a veces tu experiencia, tu testimonio como dona, se infravalora, se menosprecia. Tienden a pensar de, bueno, no será para... Otra vez, él no será para tanto.
Uh-huh.
Y sí, claro, no será para tanto porque no te está pasando a ti. Si te pasara a ti, ya veríamos.
Clar, és que fins fa 4 dies, per exemple, parlar del Barça femení, del futbol femení, de l'esport femení en general... era irrisori, tot estava molt dominat per homes. Aquí hi havia un masclisme, un substrat, no? Per al
sí, ja era hora, ja era hora. Ja era hora de que empezáramos a darle...
Celebrem-ho.
...más cancha. Sí, pero ha sido porque ellas se lo han ganado. Uh-huh. Si ellas no hubieran ganado Champions, y no, seguiríamos sin hablar de ellas. Es decir, el mérito no es nuestro, sino, o sea, nos hemos visto obligados a hablar d'elles i de sus méritos deportivos.
Uh-huh. Hi ha hagut moltes persones que han lluitat per això,
no? I gràcies a elles, el boom del futbol femenino en España, con la profesionalización de la Liga y todo lo que ha venido después. Pero ha sido gracias a ellas, a su esfuerzo.
Sí, sí, sens dubte que sí. Parlem amb
si no, seguiríamos solo hablando de ellos.
Clar, clar,
estoy
clar.
Segura.
Sí, sí. I no hi ha dubte que l'impacte d'un Barça a Madrid, quan és d'homes, encara és diferent de quan és de dones. Però bé, tot es va aconseguint a poc aquesta desitjada igualtat. Dèiem que parlem amb Gemma Herrero. Fem una breu pausa, un minut i mig, i seran 9:15. I encara encarem la recta final d'aquesta entrevista per parlar també de l'acte que es va fer al Parlament, al qual fèiem referència, i d'altres qüestions finals.
Ràdio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, la Cerdanya, 104.4.
Camins.
És a dir, a la ràdio es van inventar fa molt temps els separadors.
Sí.
Es van inventar les frases buides com...
El magazín de la vesprada...
Estic a tope.
A Ràdio Estel.
Seguim conversant avui d'un tema important, el de la dignitat de la dona, el de la lluita contra el ciberassetjament pel fet que una internauta, que una tuitaire sigui dona, i això és un tema de sensibilització i, efectivament, de drets humans, en definitiva. Bé, especialment en l'àmbit del periodisme esportiu, la incorporació de les dones, dèiem ara fa un moment, és bastant recent, i en l'acte del Parlament de Catalunya, al qual fèiem referència... tu deies, t'enfonses, no et sents digne, t'altera l'autoestima, què és el que volen? Jo anava tremolant a algunes tertúlies, això vas dir. Què ens pots comentar d'aquest acte i del que s'hi va tractar?
Pues mira, em va passar que vaig parlar just després de Cristina Puig, i van estar parlant una miqueta abans, però just només començar l'acte, vaig veure la Cristina molt tocada. Y la manera en que lo va a contar, me vi reflejada absolutamente en todo lo que contaba ella. En lo mal que lo había pasado, en la sensación de, pues esto, de no sentirte digna, en cómo te altera la autoestima, en cómo crees que, bueno, pues esto, que no ufas bé, o que es culpa teva, en cómo incluso, porque yo de estos temas, yo los he tratado para escribir artículos, para hacer secciones de radio. Es decir, la teoría me la sabía y la sabía identificar. O sea, esto es misoginia, es machismo, me está pasando por esto. Pero una cosa es saberte la teoría y otra es cuando te sucede el saber gestionar las emociones que te provoca. Y eso es difícil, como digo. O sea, es que reaccionas a una violencia que es real. La violencia es real, no es ficticia. O sea, sí, aquí sí. Hay un montón de gente que te está diciendo de todo, absolutamente de todo, con agresividad o incluso que te llegan a decir dónde vives o que te han visto paseando o que te han visto sentada con lo cual cuando tú sales a la calle tienes también esa sensación de cierta inseguridad. Eso en mi caso que no es de los más graves. Tengo compañeras como Chris Puig, que va a hablar al Parlament, como la Sara González del periódico, que va a destapar el cas d'Almases, que son molt més greus que el meu.
Sí, sí.
Con lo cual, todavía, y aún así, la manera en la que t'afecta és un poc tremenda.
Sí, hi ha una línia vermella, que és quan hi ha aquest atac pel fet de ser dona. És sempre clarament diferenciable un assetjament d'una crítica que tots podem tenir, no?, com a periodistes.
Jo no sé si puc dir certes paraules aquí, la diré i ja està.
No et preocupis.
A tot el món li llaman puta.
Evidentment, això és, aquest cas és claríssim,
pues ja està.
Òbviament, no?
Pues ja està. És tan senzill com això.
Sí, no,
està. I als
tios, per tant, sí que és clarament
diferenciable. I als meus companys no se les pregunta en qui se van al llit.
Clar.
Ni qui és la seva dona, ni com han arribat als...
Clar, aquí està encara més clar, no?, el contrapunt de com
no
es pot gestionar un comentari amb un home i amb una dona, efectivament.
No és la mateixa.
No, és clar que no, per això, perquè a vegades tots podem estar sotmesos a les crítiques, però clar...
Sí, però esto forma parte también de el tenemos que ser todo el rato pedagógicas y didácticas, y es lo de estas alturas... Ya me gustaría que atendieran más els companys i los tíos en general.
Això t'anava a dir, homes podem fer alguna cosa més de la que intentem fer?
Enteraros d'una vez, por Dios, poner un poco de interés en enteraros.
Que ens falta això, està molt bé aquesta crítica.
Sí, porque da la sensación de llevamos ya rato contándolo y llevamos ya tiempo intentando tener paciencia y ser pedagógicas y sonreír y decirlo de manera suave, no vaya a ser que os moleste.
Però sí, quan dius rato vols dir anys, no?
I a aquestes altures ja és aquello de vamos.
Posem-nos tots les piles. Sí. Doncs bé, tot el que ens pugueu ajudar les dones...
Sí, però és que ja no és una qüestió de que jo t'ajude, és que tu tengas...
El valor de detectar-ho quan es pugui detectar.
Que tu te pongas.
Tots tenim la nostra xarxa de seguidors o d'amics.
Que tu te pongas.
Sí.
I no qüestionar quan una dona dona el seu testimoni i diu que l'han passat certes coses... El no cuestionarlas, cuando dices lo de... Por esto yo creo que estás tan silenciado, por no tener la sensación o no querer dar la sensación de que eres feble, de que es una bleda o de que vols protagonisme. Uh-huh. O sea, es lo de... Millor en callo, tanco la boca y ya aguanto yo lo que me echen.
No,
y claro, al final parles al resta de dones... que tienen una mica de veu a l'espai públic i és tremendo. És tremendo la que te cae.
Per tant, creus, Gemma, que la cosa no millora, de moment, els últims temps?
No. No, precisament si hem fet l'acte al Parlament és per...
És perquè la problemàtica està greu amb el pas.
És una crida. Uh-huh. És una crida perquè, bueno, los señores de Internet, de Twitter, de Instagram, és un negoci i no lo van a solucionar. Lo de los perfiles, los bots... Es un negocio. Uh-huh. Así que tendremos que poner nosotros herramientas para que esto no ocurra. Y que cuando le ocurra a alguna compañía, van a hacer un manifesto que está disponible para quien lo quiera consultar. Uh-huh. Y para que cuando le ocurra a alguna compañía, que no se sienta tan sola como nos hemos sentido algunas de nosotras. Uh-huh. Y hay un hashtag, que es el de Prou Assetjament Periodistes, que, bueno, que se puede utilizar, aparte de otras herramientas como... abogados, el sindicat de periodistes i demás.
Aquests hashtags, per exemple, al Twitter, es poden utilitzar doncs, quan es detecta alguna cosa, quan un posa un comentari
bueno,
sobre
cuando,
el que sigui.
Bueno, cuando te pasa o cuando ves que a otra periodista le está sucediendo por el fet de ser...
Per solidaritat. Sí, quan li passa una mateixa, però quan jo ho veig o qualsevol persona ho veu, també utilitzar-lo. Bé, aquestes són algunes eines. No sé si em vols citar alguna més de coses que
es
poden fer.
Lo que deia, que ja és un primer pas, jo tinc la sensació... de que va ser un acte liberador i que va ser un primer pas.
Clar, o sigui que una
només el primer.
La principal institució, no?, de la democràcia a Catalunya,
totalment.
El Parlament, aculli això, ja és un gest, no?
Totalment.
I potser fer més fòrums, fer més trobades...
Bueno, hem quedat per fer noves trobades i per concretar algunes de les coses que es van dir aquell dia al Parlament i perquè, pues, per exemple... asistencia psicológica, por ejemplo, o también el poder tener acceso a abogados, porque en estos temas que son tan complejos, el poder llegar a esas cuentas que te están acosando, asediando, y poder rastrear si es un ataque coordinado, ¿no? Todo esto cuesta dinero. Y hay dinero, por ejemplo, en mi caso, que soy autónoma, es dinero que no tengo.
Clar, clar. En fi, és tot plegat complicat.
Para poder presentar un caso, para si alguien quiere denunciar, tienes que tener pruebas.
Sí, sí.
Y las pruebas son rastrear en la web para que todas esas cuentas que te están acosando a ti y demostrar que te están y que son ataques coordinados y demás, y todo eso cuesta dinero.
Uh-huh. Sens dubte, sens dubte. Bé, Gemma, ja per acabar, ens queda recordar que aquest és un problema de tots. Esperes alguna cosa dels polítics, de la iniciativa legislativa del Parlament, en forma de mocions, de lleis?
Ostres, esto es mirar molt lluny. Tan de bo, ja et dic que crec que estamos en pañales, estamos todavía començant. I ja hem fet lo de assenyalar, aquí hay un problema y es clarísimo, y a partir de ara ponerse.
És un problema marcat també en el drama del masclisme que perviu.
De los políticos que tan de bo algunos controlen a los suyos, a los seus.
Sí.
Porque hay casos que son clarísimos y son campañas coordinadas. Así que con que controlaran als seus seria suficient.
Hem d'acabar... Sí. T'hem entès perfectament. Gràcies per l'esforç també de parlar en català, que ho fas prou
Faig
bé.
Faig la barreja, però a vegades em surt del castellà.
Cap problema. Recordem que fa pocs dies vam conèixer que Danae Boronat presentarà el programa Zona Franca de TV3, un paper complicat, el que accepta després que altres hagin declinat l'oferiment, després de tot el que va passar, amb l'acomiadament... d'aquest membre de l'equip del programa.
I Manel Vidal.
Això mateix, Manel Vidal, que decidís doncs, no continuar presentant el programa. Però hem sabut que la Danae està patint, segons ha dit, assetjament a les xarxes pel fet de ser dona periodista esportiva.
Bueno, que raro.
Un altre exemple.
No m'extranya.
Malauradament no t'estranya.
No, i ho sento moltíssim per ella, perquè, bueno... És una periodista que va fer la seva feina. Millor o pitjor, però ja està. I tots aquests insults, per el fet de ser una dona, són asquerosos.
Sens dubte.
Fastigosos.
Doncs avui fem nostre, més que mai, aquest hashtag prou ciberassetjament.
Prou assetjament prou periodistes.
Prou assetjament periodistes. Ens referim, òbviament, a dones. Prou assetjament periodistes. Moltes gràcies, Gemma Herrero, per haver-nos acompanyat, per haver-nos visitat els Alcamins. Prenem bona nota i intentarem col·laborar en la petita mesura que puguem, però els petits esforços sumen.
Ja ho
heu fet. Gràcies.
Dando voz a este tema, ja l'heu fet. Moltes gràcies.
D'això es tracta.
Ha sigut un plaer.
Igualment per nosaltres, un plaer. Fins una altra. 4 minuts i seran 9:15. De seguida, Rosario Santamaría i Economia en Valors.
Ràdio Estel.
Tenim un canal exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic a Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada, la que tu et mereixes. Més Estel, més música.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins, aletes, cubans, carquinyolis o l'arrugat, que és una neula que no va aconseguir que sortís com a neula i sí. Que està igual de bona.
El magazín de la vesprada.
Molt contenta amb el separador. Sí, m'ha fet molta il·lusió, molta il·lu, de veritat.
Ferran, que Paula, monos. Que és l'equip separador.
Que macos, quin regalet de sant.
Són macos, són
molt
macos,
macos.
Són macos.
Macos.
A Ràdio Estel.
Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
Dos minuts i mig i seran tres quarts de nou. És el moment de donar pas a la Rosario Santa Maria per parlar d'Economia en Valors, un espai produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Rosario Santa Maria, bon vespre.
Bon vespre.
Et veig molt ben acompanyada.
Sí, avui vinc molt, molt ben acompanyada. Mira, vinc amb dues persones que ens parlaran de Publicitarios Implicados, que és un nom que a mi m'agrada molt. Em recorda Presuntos Implicados.
Ah, molt bé.
I et preguntaràs què són Publicitarios Implicados. Doncs és una associació solidària inscrita des del 2008 al Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya i va néixer per donar un servei complet de comunicació publicitària des de l'estratègia fins a l'aparició a mitjans, a micro-ONGs, plataformes d'afectats per malalties rares o associacions solidàries que no poden assumir els honoraris d'una agència de publicitat, que ja saps que són una miqueta, que cobren uns dinerons.
Sí.
Així que he pensat que, com que ens escolten moltes ONGs, que seria interessant donar-los veu perquè coneguin la feina d'aquesta associació solidària, perquè segur que alguna els necessita, tu.
Doncs saludem els teus companys,
sí,
d'avui. Richard
convidats.
Wakefield, que és el CEO de Publicitarios
Implicados.
Ja ho
estàs dient,
anava a dir Presuntos.
No, no diguis Presuntos.
Perdoneu la broma.
Ni Laura Bofill. És publicitari.
Richard Wakefield és el CEO i Laura Bofill, coordinadora de Publicitarios Implicados. Bon vespre a tots dos, bona nit.
Bon vespre.
Molt bé. Richard, com va sorgir la idea de posar en marxa Publicitarios Implicados?
Bueno, pues va sorgir després d'haver treballat per algunes ONGs grosses, que diguem UNICEF, Creu Roja, Intermón, etc. I allò em va fer pensar que segurament n'hi haurien unes altres molt més petitones que no podien, diguéssim, tenir els serveis d'una agència de publicitat. I, bueno, i així és com va començar la idea, que la vaig anar, diguéssim, madurant i comentant amb companys i també a la universitat, i a poc a poc vam aconseguir ja un primer equip petit per començar a rodar, no? Uh-huh.
Laura, quines accions oferiu? Quins serveis de publicitat?
Bàsicament oferim tots els serveis que necessitin.
Molt bé. Vale?
Perquè, de fet, a dintre de l'equip tenim dissenyadors, copies, social media, audiovisual, vull dir, el que necessitin.
Mm-hmm.
Segons el tipus de client i segons el que també nosaltres creiem que necessiten, perquè això sí que crec que acaba diferenciant una mica, no és que vingui, vull dir, a vegades sí, que venen i et diuen necessito això per aquest motiu i ho veus molt clar, però altres vegades no, els hem d'assessorar, no?, una mica, i aleshores nosaltres decidim i els hi, bueno, com un client al final, no?, els hi prepares una campanya, una estratègia i allà els acompanyes.
Uh-huh. Entenc que no totes les associacions ni fundacions del nostre país poden aprofitar els vostres serveis, però quins són els vostres clients, per dir-ho així, Richard?
Pues, com ha dit molt bé la Laura, són mini-ONGs, o sigui, ONGs molt petitones, que no tenen pressupost, diguéssim, per
fer una gran inversió.
Per fer una gran inversió, i que la majoria d'aquestes mini-ONGs, pues, són un equip de molt petit, i que no, realment no saben com arribar a la gent perquè els ajudi. No?
I treballeu en l'àmbit català o també de tota Espanya?
És tota Espanya, tota Espanya.
Déu-n'hi-do.
Laura, els voluntaris, no, cap dels voluntaris no cobra, és a dir, que tot això és supervoluntari, com el seu nom indica. Quantes hores li dediques tu aproximadament a aquesta associació?
El voluntariat sense hores, sense límit.
A veure, està molt implicada.
No, molt el tema és molt difícil, perquè...
És va per projecte, constant, no?
A no, més, i jo estic a coordinació, i per tant sí que és... Ara una em pregunta una cosa, l'altra em pregunta l'altra, llavors jo soc
més... I potser són les 7 del matí o són les 8 del vespre.
O un diumenge.
Sí, jo soc més, crec, la que té l'horari per dir alguna cosa...
Més disponible, diguéssim.
Més,
no?
Complicat.
Divers, més divers. No, no, és una cosa que tampoc a mi m'importa. Vull dir, no? Hi ha personalitats que et diu, jo el cada setmana no vull contestar a ningú, o jo quan arribo a casa vull desconnectar. A mi és una que mai m'ha molestat.
Però un voluntari pot dir, jo vull col·laborar amb aquestes hores determinades o amb un projecte
en hores és
en
difícil.
Concret? Seria més amb un projecte.
És més amb un projecte. Que tu, per exemple, diguessis, mira, jo vull fer estratègia digital. Quan tingueu una estratègia digital d'algun client, doncs jo la faig.
Llavors... Això valorat en dinerons són molts diners, eh? Vull dir, uh-huh. No? Si és una estratègia de posar-lo en marxa... No?
Bueno, també has de comptar que tampoc tindràs darrere una organització i
bueno, tens un voluntari, però bueno, sempre serà millor això que no.
No, però una estratègia de continguts, que li diguis, mira, heu de publicar així, heu de fer aquest tipus de contingut.
Com una formació?
Sí, no? Com un assessorament. Molt bé. No? Mm-hmm. I aleshores, clar, tampoc els hi pots dir, has de publicar...
Ja.
Quatre cops al dia, clar, a LinkedIn, a Instagram, perquè...
Clar, t'has d'adaptar al que tinguin ells, clar, totalment.
Bé, Laura Bofill i Richard Wakefield, de Publicitarios Implicados, ens acompanyen avui. Ja per acabar, Richard, si et sembla, quina és la campanya de la qual et sents més orgullós, de les moltes que heu gestionat?
Bueno, pensa que nosaltres vam fer la valoració de totes les campanyes que havíem fet. Aquesta és la temporada 17 de l'organització, és una associació, i vam calcular que havíem, els nostres serveis a preu de mercat haguessin costat 55 milions d'euros.
Ostres, són molts diners, eh?
Que són molts diners. Nosaltres, a canvi, sí que tenim molta satisfacció emocional, també molta llibertat creativa, també ens han premiat 9 vegades amb premis de comunicació diversos, i bueno, tenim aquesta satisfacció emocional. I ara no he contestat a la pregunta, que no. Vas a dir...
La campanya que més t'ha satisfet, o que...
Sí, la que més m'ha tocat a la fibra són les campanyes de la ELA, esclerosi lateral amiotròfica, perquè el meu entrenador de futbol, que jo encara jugo a futbol, qualsevol dia em trencaré, entrenador de futbol, durant molts anys, durant més de 10 anys, havia sigut jugador del Barça B, a l'Anti García. Llavors l'Anti García va agafar la ELA i per recolzar-lo, els companys, sobretot del futbol, li vam fer un documental que es diu La inspiració del 8. Llavors en aquest documental, com ell ja no podia parlar, vam, fer que una veu, la del Joan Carles Gustems, sortir els seus pensaments. Llavors vam estar amb ell sí que es podia comunicar via mail, i ens va anar dient, jo penso això, jo penso l'altre i tal. Llavors el documental, que és molt xulo, molt maco, dura 12 minuts, explica com pensa i què pensa l'Anti García sobre la seva malaltia. Uh-huh. I crec que és molt, molt emotiu, i quan ho vam presentar doncs, vam acabar tots plorant.
L'haurem de veure. Sí. Buscarem a YouTube.
No? A YouTube. Sí.
La inspiració del 8. També recordem el cas d'Eusebio Unzué, exporter del Barça, sí, que també pateix aquesta malaltia i al qual es va entrevistar una vegada aquí a Camins, la temporada passada, si no recordo malament. Sí. Doncs bé, això sí que és Rosario Economia amb valors, inversió publicitària amb ànima, podem
dir. Totalment, voluntària. Doncs... Se'ls ha de donar veu, perquè fan una feina, mira els milions que ha dit, 55 milions.
D'euros, sí.
Sí, Déu-n'hi-do. Això és generositat. Avui, Publicitarios Implicados, entitat representada per la seva coordinadora, Laura Bofill, i pel seu CEO, Richard Wakefield. Que vagi molt bé. Moltes gràcies per haver estat aquí.
A vosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Passen 6 minuts a 9:15, una petita pausa i tornem ja amb les notícies.
Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
Continuem en aquesta secció dels dimarts i els dijous, Economia en Valors, amb les notícies més destacades. Rosario, què ens expliques avui?
Vinga, comencem parlant del Mobile World Congress, que, com saps, se celebrarà entre el 27 de febrer i el 2 de març. Es calcula que hi acudiran prop de 80.000 visitants amb 2.000 expositors i que l'impacte econòmic d'aquesta fira serà de 350 milions d'euros, sobretot per la ciutat de Barcelona. I en aquesta trobada, on se citen des del 2006, amb algunes variacions degudes a la Covid, doncs els màxims representants de la innovació tecnològica s'anticipen a les línies de l'escenari digital que ens espera en el futur i en el qual apareixen com a protagonistes la tecnologia 5G i 6G, les tendències en el metavers, el desafiament de la indústria 4.0 o les innovacions en el transport com la càpsula Hyperloop per al transport de viatgers. Això m'intriga molt, això de la càpsula.
I el Mobile
aquesta.
World Congress el tenim ja a tocar. Dilluns
totalment,
vinent comença.
Totalment.
Sí, sí. Bé, a més, com cada any, el Mobile també presentarà les últimes tendències en mòbils per a la temporada vinent. Tu tens previst assistir-hi, Rosario? necessari?
Pues no, perquè és una mica complicat això d'acreditar-te, no? Que és molt més periodistes, no? És com a periodistes molt del sector i la veritat sí. És que tampoc, jo no sóc molt de telefonia mòbil, jo prefereixo el Bitravel, que és el saló de turisme, i poder viatjar
molt bé,
tu.
Molt bé, molt bé.
No
molt
sé
bé.
Tu, però jo prefereixo els viatges, tu.
No sé què dir-te, però no m'he acreditat encara ni a una fira ni a
l'altra. Ni a una ni a l'altra,
però vaja, la seguim amb interès, la del mobile, perquè ens afecta, home, és molt important. També la veritat que m'agrada viatjar i menjar, així que també m'agrada alimentària.
Alimentària, veus? Parlant d'aliments, el govern espanyol ha conclòs que els preus dels aliments ja no continuaran pujant, malgrat la incertesa per la guerra d'Ucrània. El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Lluís Planas, ha exposat als representants del sector en una reunió extraordinària de l'Observatori de la Cadena Alimentària, celebrada ahir dilluns, que les perspectives econòmiques que maneja l'executiu per als propers mesos són positives i que, per tant, no cal ampliar les mesures en marxa, com demana l'ala d'Unidas Podemos. A la reunió de gran interès per al sector, el ministre ha demanat que els sectors implicats a la cadena alimentària facin un esforç perquè aquesta evolució optimista tingui un efecte en els preus dels aliments.
A mi m'encanten, com també el Rafa, els ajuts del govern.
Sí.
Quan en parlem,
sí.
És un goig.
Vinga, sí,
és com
vinga,
que
anim,
et donen un copet a l'esquena
sí,
i apa, eh?
Sí,
ves
diuen,
tirant.
Vinga, hem de ser optimistes. Diu, bueno, bé, què feu per la vostra compte? Ser optimistes i què més?
Doncs en què ens en dius d'això?
En fi, bueno, són les notícies que hem de dir, però vaja, mare meva. El que sí són bones notícies i no bones intencions és que Catalunya ha arribat al 2022 amb el seu rècord d'exportacions agroalimentàries, vorejant els 15.000 milions d'euros amb 14.849 milions, o sigui que déu-n'hi-do. Segons les dades de promotora dels aliments catalans, Prodeca, de la Generalitat de Catalunya, un de cada 7 euros que exporta a Catalunya, el 15,64%, són del sector agroalimentari i de cada 4 productes espanyols que s'exporta, un és català. Recordem, a més, que actualment les vendes agroalimentàries de Catalunya a l'exterior equivalen al 6,47% del PIB. Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do. Catalunya, d'altra banda, exporta aliments i begudes a 198 països i el nombre d'empreses exportadores regulars catalanes es va incrementar d'un 4,69% l'any passat. I la Unió Europea continua sent receptora de gairebé la meitat de les exportacions, doncs el 55,85%, amb un creixement del 20%. Per tant, una mica més de la meitat d'aquestes exportacions. Una altra bona notícia és que la farmacèutica Almirall va tornar el 2022 al camí dels beneficis després d'haver aconseguit un guany de 4.300.000 euros davant dels gairebé 41 milions de pèrdues de l'exercici anterior, segons ha informat aquest dilluns als mercats.
Els inversors han reaccionat de manera positiva a les dades, amb les seves accions pujant prop del 6%, que d'un-hi-do, després de la publicació d'aquesta notícia. Els ingressos van augmentar el 5%, fins a 878,5 milions d'euros. Gràcies a l'impuls del negoci de dermatologia amb els seus nous llançaments. I a Europa, aquesta àrea va augmentar la facturació el 18,4% a 338,2 milions d'euros.
I també Enagás ha tingut beneficis després d'impostos l'any 2022, segons acabem de saber, moment en què va assolir els 375,8 milions d'euros, ara ho diem bé. I va superar l'objectiu establert per la companyia en el pla estratègic, però un 6,9% per sota dels obtinguts l'any anterior.
Sí, el total d'ingressos de la companyia 31 de desembre de 2022 va pujar a 970,3 milions d'euros. És que parlem d'aquestes xifres com si res, eh? Ignasi,
sí, sí.
Te n'adones?
De vegades ens oblidem els zeros del darrere.
Un 2,1 menys inferiors als registrats del 2021. Els ingressos regulats al final de l'any 2022 van pujar a 950,4 milions d'euros, un menys 1,8% respecte a la mateixa data de l'any anterior. Però, bueno, són unes xifres que déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí.
Et tant. Marejo amb tants zeros, Ignasi.
No,
jo
tranquil·la.
Marejo.
En qualsevol cas, sí, és per marejar-se. La companyia ha explicat que compta amb una sòlida situació d'il·liquiditat, que el tancament de l'any 2022 va pujar a 3.800 milions d'euros gairebé. Doncs, com sempre, Rosario, moltes gràcies per haver-nos posat al dia de l'actualitat econòmica.
Un goig veure't, que
fins
feia
dimarts
temps que
vinent,
no et veia.
Espero que ja amb el Rafa, però si
esperem
no...
Esperem que sí, si no, també un plaer
també
amb tu, Ignasi,
aquí.
Ja saps
moltes
que
gràcies.
Jo molt contenta.
Molt bé.
Moltes
doncs,
gràcies.
Arribem ja al final, a punt de recollir.
Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
Hey, hey, hey! I I a punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dimarts de la segona temporada de Camins, amb un home que avui va una mica desorientat per la redacció perquè no sap amb qui anar a fer cafès. Està mort, però ha produït com un campió. Va de blanc, però no és del Madrid, eh? És el Ferran Capdevila a la producció, la Júlia Julve i la Carla Buigas a la redacció. La nostra segona vida, la virtual, és a les mans de la gran Maria José Mendoza i les seves nostres, també, xarxes socials. I la clau de tot plegat, la Paula Moreno a les vies de so i el muntatge musical. Una abraçada a tota la redacció de Ràdio Estel, que m'ha acollit molt bé en aquesta nova missió que he tingut avui, inesperada, de presentar Camins, i una abraçada al Rafa Sanahuja. Salutacions per als qui ens escolteu a la repetició de les 6 del matí. Ara, pels qui sou al vespre, la informació de les 9. Va, de seguida arriba l'informatiu del Sense Distància. Per als qui ens escolteu al matí, que aquesta vegada faig jo mateix, no ho dubteu. I pels del directe, que acabeu de passar una bona nit de dimarts, nosaltres, que ho deixem aquí, però demà més Macedònia, més Ràdio Nocturna, farem Camins. Cuideu-vos!
Quan acaba el dia, comencen els Camins.